think about the problems of machines breaking down.
Que és exactament a l'MIT.
MIT és tot.
L'MIT és la millor universitat d'enginyeria del món.
Oh!
Apreto a començar.
Aquest és un lloc on els somnis es fan realitat?
Yes. Sí.
These engineers are getting the fact.
Estem parlant de petits genis que podran ser premis Nobel?
Sens dubte.
Hay que dedicar-lo muchas horas, incluso los sábados, que es fiesta.
Esto es una fiesta para nosotros, entonces no da igual.
La gente trabaja 24/7, mucha gente no duerme tanto.
Air engineers are studying exhaust condensation.
Els millors estudiants del planeta fent cheerleading pop.
Creiem que l'educació sempre s'ha de pagar perquè hi afegeixis un valor.
La nanotecnologia farà que tots vivim molt millor que com vivim ara?
I agree.
Sí. Això realment pot canviar el món en un futur.
Ja l'està canviant ara.
La veritat és que tinc moltes preguntes.
No pot ser, amb Jordi Basté. MIT, fabricant el futur. Boston. Harvard Bridge, Boston.
Soc a Boston, camí de l'MIT, de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, un dels centres de coneixement més importants que hi ha arreu del món. D'aquí, de l'MIT, han sortit incomptables invents que han canviat les nostres vides.
10 invents nascuts a les aules del MIT que ens han canviat el dia a dia. Fax, GPS, fulls de càlcul, pantalla tàctil, tinta electrònica, Guitar Hero, World Wide Web, fulles d'afaitar d'un sol ús, correu electrònic, reconeixement de veu. Del MIT n'han sortit 85 premis Nobel.
Aquí dins inventen el futur. Què estaran preparant ara? Entrem-hi.
Institut de Tecnologia de Massachusetts, MIT. El MIT continua al capdavant de les millors universitats del món. Gideon Litchfield, editor en cap de l'MIT Technology Review.
Pots explicar què és exactament l'MIT, que és un centre d'investigació, una universitat, què és exactament?
L'MIT és tot, o sea, tiene desde investigación científica muy profunda hasta la educación, también hasta la comercialización. Y creo que el éxito de MIT tiene que ver con que todas estas cosas están en un lugar. O sea, el privilegio de estar aquí en MIT es que puedo salir en cualquier momento, si quiero, ir a caminar por los corredores, ir a los laboratorios y hablar con los mejores expertos en el mundo de muchos temas y entender qué es lo que la gente de alrededor no ve, qué es lo que nos viene en el futuro.
MIT Michi. Departament d'Enginyeria Mecànica del MIT.
Uau, estic una mica espantat perquè, si recordeu, la temporada passada vam veure com els robots havien fet un salt tecnològic espectacular. De fet, avui he quedat amb una de les grans estrelles d'aquest MIT. Es diu Minichita. Ui! La veritat és que tinc moltes preguntes.
Ui, ui.
Ups. Oh, hola, soy Jordi. ¿Qué tal? How are you?
How are you?
How are you? Fine, thank you. ¿Perro?
No, es un guepardo, se llama Minichita.
¿Es un guepardo?
Sí.
¿Qué puede hacer?
Pues puede caminar, se puede voltear, puede ir para el frente, para atrás.
Un guepardo es uno de los animales más veloces que hay.
Sí.
¿Se le busca dar mucha velocidad? ¿Cuánto, por ejemplo?
Pues puede correr como 3.7 metros por segundo.
Esto es muchísimo. ¿Puede hacer saltos también?
Sí.
¿Mortal?
Sí.
¿Un salto mortal para atrás?
Okay.
Un salto... Madre mía. Vea. ¡Uy! ¡Oh! ¡Mara mera!
Mini Cheetah, el primer robot acròbata. El MIT mostra uns Mini Cheetah gairebé indestructibles en un joc de ball i futbol sincronitzat. Gerardo Blet, 26 anys, estudiant del MIT.
Es un Mini Cheetah nuevo, lo acabamos de construir hace como un mes y estamos tratando unos algoritmos nuevos para que camine mejor y para que pueda correr más rápido y cosas así.
¿Un bebé?
Sí, sí, un bebé.
¿Y tú, tan joven, qué haces aquí exactamente?
Pues aquí, pues estudiante del doctorado con el Dr. Kim y pues yo estoy haciendo algoritmos para que le puedes decir así que vaya para atrás o vaya para enfrente y decide el robot en dónde poner las piernas, cómo, cuánta fuerza poner en el piso, así todo para que pueda caminar.
¿Y ellos igual?
Sí, ellos igual también son estudiantes de doctorado o maestría. O sea, hay otra gente que le está tratando de dar visión al robot, entonces tenemos una cámara para que pueda ver y ellos hacen los algoritmos para eso. Algo que he estado trabajando mucho es para que lo puedas empujar y que se quede así.
¿Pero por qué lo empujas, pobre?
Ah, pues porque así si está corriendo algo y le pasa algo.
¿Lo vas a cabrear? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No te da un poco de pena?
Pues no, porque te tienes que acordar que es un robot, parece como un animal así chiquito y todo eso, pero de verdad es una computadora.
Esa es la gran diferencia. Yo hablo con mi perra, yo hablo con ella y ella me dice, creo que me entiende. ¿Tú hablas con él o no?
No.
Nada, no le insultas, no le dices nada.
No.
Hay una pregunta que me gusta mucho hacer, que es ¿para qué sirve?
Pues ahorita todavía es así como para investigación, porque queremos usarlo así para si hay un fuego, un terremoto o algo así, puedes mandar un robot en lugar de un humano. Y si pierdes un robot, pues no importa. Si pierdes una persona, pues es mucho más problema. Pues aquí te puedo enseñar, le puedo poner aquí pues, unos de estos para... Pues aquí le podemos poner unos obstáculos y puede caminar igual que normal, no le importa que estén ahí los obstáculos.
O sea, imagínate, ahora es ciego, imagínate cuando tenga visión.
Sí, exacto. Sí.
Estoy alucinando. ¿Puedo mover a mi Nixita?
Sí, con cuidado.
Sí. Me parece bestial.
Sí.
Un salt endavant en la robòtica bioinspirada. L'enginyer mecànic Sang-Bai Kim construeix màquines similars a animals per ser utilitzades en tasques de salvament. Sang-Bai Kim, director del Biomimetic Robotics Lab.
Vostè agafa un animal com un guepard i el converteix en robot. Què ha après vostè dels animals que no sabia fins ara?
He
estudiat molt els animals i he descobert per què tenen els ossos i els músculs d'una determinada manera. No els podem copiar, però sí que en traiem idees pels nostres sistemes, com ara la distribució de les masses. Si ens mirem el braç, per exemple, els músculs que controlen les articulacions són més amunt, tirant cap al tronc. Els músculs que controlen el colze són a la part superior del braç i els músculs que controlen l'espatlla són al tronc. Així les extremitats són més lleugeres. Aquest principi l'hem aplicat directament al robot. Tots els motors són al tronc, no n'hi ha cap a les potes.
Com hem comprovat, el Mini Cheetah va evolucionant. I això no només és feina seva, sinó també dels seus alumnes, no?
Sí, de fet, el Mini Cheetah és el primer robot que no he dissenyat jo. He dissenyat els Cheetah 1, 2 i 3 i altres robots, però el Mini Cheetah és una creació dels meus alumnes que l'han dissenyat de dalt a baix.
Es pot dir quants anys poden passar perquè un robot com Cheetah pugui entrar dins d'una situació de terratrèmol, per exemple?
Depèn de la situació. En el cas dels incendis, no trigarem gaire a crear robots que hi puguin treballar. En el cas de fuites de substàncies químiques o de radiació nuclear en un edifici, ja n'hi podem enviar, sempre que hi hagi una persona controlant-los.
parlava de les bondats que té aquest tipus de robot, però què passaria si s'ajuntés una manada de cheetahs per atacar un ésser humà, per exemple?
So at this point,
ara mateix el robot no té la capacitat de prendre decisions.
Like right now for our case,
en aquest cas és capaç de mantenir l'equilibri per no caure.
Like
tots els comandaments i decisions venen de la persona. Encara que algú controlés el robot per atacar algú altre, seria molt fàcil esquivar-lo o derrotar-lo. Perquè els robots encara són molt inferiors als humans pel que fa a l'equilibri i les capacitats físiques. Departament d'Aeronàutica del MIT.
No entenc res. Déu-n'hi-do amb els estudiants de l'MIT, que n'hi ha d'arreu del món, també de catalans. De fet, he quedat amb un d'ells, concretament amb l'Aleix París, que és un noi de Barcelona, que, atenció, és ajudant del grup de recerca del Departament d'Astronàutica i d'Aeronàutica. Déu-n'hi-do amb la criatura, Déu-n'hi-do.
Aleix París, 25 anys, investigador a l'Aerospace Controls Lab del MIT.
Què tal?
Encantat de conèixer-te.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Com vas arribar, tu, aquí a l'MIT?
Bueno, doncs, el meu últim any de grau vaig fer el treball de recerca a aquest departament, a l'Enginyeria Aeroespacial, i després vaig aplicar el màster i vaig tenir la sort de que em van agafar.
Beca?
A l'MIT paga els estudiants per estudiar, en el meu departament, almenys.
Paga?
Sí, sí, sí. Aquí no pagues matrícula i, a més, et paguen un salari per investigar.
Però llavors havies de ser molt bo, no?, perquè per arribar aquí...
Les admissions són complicades, sí.
D'on venies, exactament, tu?
Jo vaig estudiar al CEFIS de l'UPC, dues carreres, enginyeria aeroespacial i enginyeria informàtica.
Bueno, per això, per un enginyer, això de l'MIT ha de ser com el gran somni de la vida, no?
Des de molt lluny la veia com la gran universitat que m'encantaria estudiar, però, clar, no m'agafaran.
I et van agafar.
Sí.
Clar, i ara els somnis hi podem aplicar drons. Perquè veig que, sobretot aquí, el que hi ha drons. Però el projecte té alguna cosa a veure amb drons o no, el teu?
I tant. És un dron que ha d'aterrar autònomament en una plataforma en condicions de vent turbulent.
Ja. I això, perdó, de què serveix?
Bé, el projecte està pensat sobretot per a drone delivery, entregar paquets amb drons. La idea és que hi haurà camions a la carretera i els drons aniran i vindran del camió per entregar els paquets als pobles del voltant sense que el camió es pari.
I aquest secret projecte tan ben guardat, el puc veure?
I tant, et puc fer una demostració aquí mateix.
Hombre, sí. On vas ara?
Obro les llums.
Oh! Coroi. Anem cap aquí? Hòstia, és immens això, eh?
És l'espai indoor de vol més gran en l'àmbit acadèmic.
Del món, eh?
Sí. Ara el que t'ensenyaré com el dron despega, autònomament detecta aquesta plataforma que representa la part de darrere d'un camió i en les condicions de vent turbulent que generarem aquestes màquines, ell sol anirà i aterrarà.
Va, important, molt important. No hi ha joystick aquí.
No hi ha joystick.
Som-hi.
L'Aleix connecta el dron d'uns 50 centímetres de diàmetre plantat enmig de la gran nau. Engega 5 canons de vent enfocats cap a la plataforma, col·locada sobre una taula, amb cordills lligats que voleien amb la força del vent.
Comença la demo. Ja, per tu, començar.
El dron s'eleva de terra i vola amb dificultat cap a la plataforma. S'hi acosta a poc contra el vent.
Fantàstic. Felicitats.
Quan hi aterra, en Jordi estreny la mà a l'Aleix.
Creus que aquest projecte es podria fer a Barcelona?
És complicat, perquè requereix un espai gran, molts recursos, els drons es trenquen, constantment estem comprant materials. No sé fins a quin punt la Universitat a Barcelona tenen aquests recursos.
I d'aquí uns anys on et veus tu en un futur? A la NASA?
M'encantaria, però és complicat. Està molt restringit a només ciutadans americans.
Sí?
Sí. Perquè es considera tema bèl·lic. O sigui, enginyeria aeroespacial es considera que té aplicació bèl·lica i que, per tant, ho restringeixen. Però sí que és veritat que als Estats Units hi ha moltes oportunitats i crec que m'agradaria quedar-me aquí.
Tens la sensació, Aleix, d'estar al centre del coneixement del món?
Sí, realment. L'MIT és la millor universitat d'enginyeria del món. les innovacions tecnològiques més impressionants es fan aquí.
Clar, això és l'MIT, però això és una, diguem, un skyline típic de Boston o són tres gratacels mal comptats?
No, no, aquest skyline és icònic. És molt típic de Boston, aquesta imatge.
I com és el teu dia a dia aquí dins?
Cada dia em llevo, vaig al meu laboratori a fer recerca. A vegades tinc classe, doncs vas a la classe, torno al laboratori i a seguir fent recerca fins que és tard.
Només estudieu aquí, no feu res més?
Però també fem moltes altres activitats. A part d'haver-hi moltes festes, hi ha molts clubs, i de fet un requeriment per tenir un grau de l'MIT és fer esports.
Esports?
Sí, sí, sí.
Bàsquet, futbol
americà... Qualsevol esport. No? Sí. De fet, hi ha el certificat de pirata, que si fas rifle, vela, tira amb arc i esgrima. Jo estic fent tira amb arc, ara només em queda esgrima.
Pirata?
Certificat de pirata oficial de MIT.
I sí. Fas alguna cosa més o no?
Per la nit tinc entrenament de cheerleading. Sí.
Cheerleading?
Sí, però no és el que ens pensem a Barcelona.
Puc venir amb tu a veure com entrenes?
Sí, clar, clar, home.
Val, doncs anem-hi.
En un pavelló, una noia creua la pista fent rodes i tombarelles a l'aire. Mitja dotzena de nois i noies alcen l'aleix en vertical agafant-lo per un peu i el sostenen fent força amb els braços estirats en l'aire. Ell alça els punys mantenint l'equilibri. Li agafen tots dos peus, s'ajupen per agafar embranzida, el llencen en l'aire, el recullen en horitzontal i el retornen dret a terra.
Doncs aquí els tenim. Els millors estudiants del planeta, els cervells que estan dissenyant el nostre futur aquí, fent cheerleading. És ben bé que això del MIT és una universitat diferent.
Gimnàs DuPont, MIT.
Aquí hi ha més d'11.000 alumnes i 900 professors d'arreu del món. Només hi poden venir els millors dels millors. Precisament he quedat amb un dels cervells d'aquest MIT. Es diu Israel Ruiz. És català, de l'Hospitalet.
Home.
Com estàs?
Molt bé.
Encantat de conèixer-te.
Sí, igualment. Mira,
wow.
Benvinguts a l'MIT.
MIT, quina meravella.
Vinc
cap a dins. Oh, quin fred fa.
Eh que sí?
Mare
sí,
meva.
Sí. Aneu per rebre-us.
L'enginyer barceloní Israel Ruiz, nomenat vicepresident executiu del MIT, 19/6/2011.
Tu vas arribar aquí, Israel, com un estudiant més. Quan fa d'això?
Això ja fa uns quants anys, fa 20 anys.
20 anys?
Més o menys.
I què vas venir a estudiar?
Vaig venir a estudiar el màster aquí de negocis, a l'escola de negocis, després d'haver fet l'enginyeria allà a Barcelona.
I el primer dia que entres en un edifici com el MIT aquí a Boston, què penses?
És curiós, perquè el primer dia, per mi va ser abans d'arribar com a estudiant, quan ja m'havien admès, i vaig arribar i veig aquest nom a la porta, d'en Paul Samuelson. No? I el Paul Samuelson és un professor molt conegut, és Premi Nobel d'Economia, i havia tingut el seu llibre d'Economia a l'UPC, no? I havia estudiat amb el seu llibre. I jo vaig dir, vaig a veure, vaig a provar. I vaig trucar a la porta i en Paul Samuelson va sortir.
Oh.
I em diu, sí, què volies? I no sabia què dir, no? No sabia què dir. Com pot ser que aquesta persona que l'havia...
Que tens el llibre
de l'UPC. Que no l'havia vist mai, que no sabia ni el que era un Premi Nobel.
Toc, toc,
que toques a la porta i et surt i et rep. I em diu, ets un estudiant admès. Sí, sí, vine, senta't una estona i parlem a veure què t'agradaria fer. Tal. I això és aquesta part humana d'un lloc... que representa la ciència, la tecnologia, l'avanç, el futur, però que de banda tingui aquestes persones que ho han estat tot, que ho han tingut tot i que són generoses amb el temps, amb algú que no ni coneixen, per mi va ser un regal. I aquest regal ha estat la marca, jo diria, dels 20 anys, dels darrers 20 anys. Com anar a la Meca, no? És la Meca de la ciència i la tecnologia. Però llavors te n'adones que hi ha moltes més coses, que s'entén que l'educació de l'enginyera només pot ser per ciència i tecnologia, però ha de ser les arts i la literatura i l'ètica... I tot això combinat forma una estructura molt densa de talent i meritocràtica que no existeix arreu del món.
Per què el MIT és la millor universitat del món? Israel Ruiz, vicepresident executiu i tresorer del MIT.
clar, aquí teniu subvenció per part del govern dels Estats Units, però també molts diners vinculades al que és la indústria privada. De quin volum econòmic estaríem parlant, Israel?
El pressupost del campus de l'MIT són uns 2.700 milions. Quan dius subvenció, el que et vull dir és el que al final rebem del govern és els fons federals de recerca, que evidentment ens donen moltíssim per poder fer, perquè som una entitat de recerca. Els altres fons que ens donen, com dius tu, la majoria ho fan en suport dels estudiants, dels professors o de la recerca que fan.
Aquí s'està col·locant al seu entorn una mena d'ecosistema privat tecnològic importantíssim, no? També.
Sí, sí. I de fet això és, m'encanta que ho preguntis, perquè evidentment creiem que això és el futur, no? Per exemple, què vull dir? Ens hem adonat que la innovació que necessitem nosaltres i les companyies, necessitem estar col·laborant amb la gent i que els ponts d'innovació són la gent. I el que hem portat a tocar al nostre campus és a totes aquestes companyies i usar aquest ecosistema que ara tu estàs veient per amplificar el nivell d'impacte del que fem aquí, de la recerca i l'educació. I això ara està passant en un moment clau, no? En un moment en el qual els recursos de computació són increïbles i els necessitem, i veus totes les tecnològiques al nostre costat, veus els recursos de genòmics, per exemple, i els veus tots aquí. Doncs quan tot això ho compactes, aquesta densitat és el que fa avui dia MIT superespecial.
El MIT registra en un quilòmetre quadrat la concentració d'empreses més gran del món.
Ara és que hi ha molta gent que està mirant que dirà, bueno, a mi m'agradaria molt que el meu fill o la meva filla poguessin algun dia estudiar en aquest centre. Què ha de fer? És a dir, té opcions de poder entrar a l'MIT? Primera pregunta, i la segona, que és la gran pregunta, com a bons catalans, que és, sí, això és molt car.
Molt bones preguntes. La primera és l'opció, evidentment, hi és, però és aquesta loteria, no? Necessites despuntar d'alguna manera. Per què? Perquè d'aquests 25.000 aplicants, milers d'ells tenen notes perfectes arreu del món, a tot arreu. El que nosaltres posem molt d'èmfasi és que en qui tingui la capacitat de ser meritoriament aquí, no volem que el cost li impedeixi que sigui aquí, no?
Beques.
Beques. Llavors, això és una part que si em permets, no s'entén mai del model americà, en el qual diu, no, però és que costa $60.000 l'any, no? I això és impossible. Bueno, costa $60.000 l'any si la família ho pot pagar. Si la família no ho pot pagar, llavors, hi ha un cost que el cost no baixa a zero, no? El cost baixa a uns $2.000-3.000 l'any. Primer, perquè creiem que l'educació sempre s'ha de pagar, d'alguna manera, perquè li afegeixis un valor. Si els Mercedes els tinguessis per 1.000 euros, probablement la gent no els miraria de la mateixa manera. Llavors, aquí és el mateix. Volem que la gent tingui un esforç, però els donem la capacitat de dir, mira, si fas això, o si fas unes pràctiques aquí, el cost és zero.
Això que dius que l'educació s'ha de pagar, encara que sigui poc, molta gent ho discutiria.
Segur. Perquè crec que és un model diferent, i això és el que et dic que no s'entén, no? O sigui, el model de dir, mira, i això em poso com a exemple, jo vaig créixer a Santa Eulàlia, Hospitalet, etc. La meva matrícula a l'UPC seria l'equivalent a 800 euros avui. Jo vaig treballar tots els estius per pagar-me els 800 euros. Llavors, la diferència està en que a l'UPC, el que tenia al costat, que la seva família tenia tots els recursos, també pagava 800 euros. I aquí, aquella família està pagant els 60.000.
Tots aquests nanos que he vist per aquí passejant i caminant i amunt i avall, uns encara més contents, uns altres més tristos i tot plegat, estem parlant de petits genis que alguns d'ells transformaran el món i que alguns d'ells, fins i tot algun dia, ara els veuen per aquí, que podran ser premis Nobel?
Sens dubte. Evidentment no tots, però sens dubte. No? O sigui, per què? Perquè, primera, perquè pateixen molt quan estan aquí. O sigui, treballen molt. No? S'ha de treballar molt i s'ha de treballar dur. Pensa que això és un filtre...
Sí, no poden entrenar... Terminologia futbolística, que com bé saps també m'agrada molt. És a dir, no poden entrenar dues hores al dia i abandonar-se i anar-se a fer bany i massatge.
Ni els genis. Ni els genis poden fer això. La gent quan estan aquí vol treballar, no? Perquè per això ha vingut i per això vol estar... I vol treure el profit d'estar en aquell lloc que sap que és un privilegi. Llavors aquesta gent treballa 24 hores en fer això. Working like a train wreck, wearing too much makeup,
burden that you carry, save it for a rainy day. Montserrat Garza, 19 anys, estudiant del MIT.
Molt bé, gràcies.
Montse, què tal? Montse és un nombre muy catalán.
Sí, yo sé.
¿Lo sabías?
Sí, yo sabía. Yo soy mucho en México también.
Ajá.
Sí.
Bueno, tú eres sophomore, es decir, estudiante de segundo curso en el MIT.
Sí.
¿Cómo fue comenzar desde primero en esta escuela?
Pues empezó muy, muy rudo. Obviamente en mi escuela, en high school, era la mejor, así me conocían. Y llegar aquí, estoy como al bajo. Así fue cuando me di cuenta que no soy tan buena en matemática como pensaba. Era muy difícil darte cuenta que no sabes tanto como tú pensabas, que hay muchas personas mejores que tú, que aún tienen mucho que aprender. Es bueno saber eso.
Es evidente que es una escuela, es un instituto muy caro. Por tanto, sí, interpreto que debe haber mucha presión para el alumno.
Sí, sí, hay muchos estudiantes que no comen. Es más difícil para las personas que están en middle class, que tienen dinero pero no tienen mucho. En mi caso, yo no tengo que pagar nada porque mis papás no tienen un buen salario, entonces yo no pago nada. Y eso es lo que aprecio mucho de MIT, que soportan muchos estudiantes que vienen de comunidades en no muy buenas condiciones financieras.
Estamos hablando del MIT, estamos hablando del futuro, estamos hablando también de la competencia, porque aquí hay muchos estudiantes. ¿Hay mucha competitividad entre vosotros?
De hecho, lo que me gusta mucho del instituto aquí es que no es muy competitivo. Las personas se ayudan a una a la otra y es algo muy diferente de otras escuelas, como las Ivy's, como Harvard. Se me hace que Harvard es un poco más competitivo, MIT es más colaborativo.
Hoy sábado he visto que hay muchos estudiantes.
Sí, exactamente. Nunca paran de trabajar. Aquí la gente trabaja 24/7, mucha gente no duerme tanto. Ahorita están trabajando los estudiantes del equipo robótica, el equipo de carro de carreras. Siempre está trabajando.
¿Tú ahora, Montse, dónde vas?
Voy a mi show de baile.
Show de baile. Yo voy a mi show de Necator Center. ¿Sabes dónde está exactamente? Porque voy bastante perdido por
sí,
por aquí.
Allá es el Necator Center, nada más volteas a la izquierda. Yeah.
L'MIT obre 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. I els dissabtes a sobre és quan els estudiants intenten que els seus somnis es converteixin en realitat. De fet, m'han dit que aquí dins, a l'Edgerton Center, és on s'està construint l'escuderia de l'MIT. Anem a comprovar-ho. Hello?
Jorge Nin, 21 anys, estudiant del MIT.
Sí.
Ah, què tal?
Bien, bien.
Jordi.
Bueno, Jorge.
Jorge, Jordi, sí. Jorge, Jordi, muy bien.
Lo mismo, ¿no?
Sí. ¿Qué hacéis aquí?
Bueno, nosotros trabajamos aquí en un carro de carrera.
¿Toda esta gente que he visto?
Sí.
¿Todos esos estudiantes están trabajando en hacer un coche?
Lo construimos aquí todo, desde cero hasta el coche entero.
Eso es trabajar en equipo, ¿eh?
Sí, un equipo grande. Es una cosa muy interesante, tratando de trabajar un equipo así, coordinarlo. Es la parte más difícil.
¿Esto es una asignatura o no?
No. Es un trabajo paralelo.
Hoy es sábado, por
sí.
Tanto hay que dedicarle muchas horas, incluso los sábados, que es fiesta.
Entonces, esto es una fiesta para nosotros, entonces no da igual.
¿Hay alguien que lidera todo esto?
Sí, sí.
¿Quién es en este caso?
El Audrey.
¿Capitana?
Sí, capitana.
O sea, hay una capitana que lidera el equipo de 40 personas, estudiantes,
sí,
del MIT.
Uh-huh. Bueno, está en el garaje por ahí atrás.
¿Por allí?
Sí, sí.
Vale, voy para allí. Pues.
Audrey Gaider, 20 anys, capitana del MIT Motorsports.
Hello.
Hola.
Hello.
Hola. Com anem? Bé.
Què esteu fent?
Preparem el cotxe per provar-lo el cap de setmana vinent.
I aquest cotxe és el cotxe del que esteu preparant o no?
Aquest és el de fa 2 anys. Ara preparem el cotxe per la competició de l'any vinent.
Ah, o sigui, fa 2 anys aquest. I aquest?
Aquest és el de l'any passat.
Ah, i com veu quedar a la competició?
Aquest va quedar 5è i aquest 6è de tot el país.
Una cosa que m'ha fascinat molt, veig, a mi que m'agraden molt els esports, que m'agrada molt el motor i que m'agrada molt la Fórmula 1, normalment és un esport que ha anat evolucionant d'homes cap a dones, però aquí he vist molta dona.
Sí, n'estem molt contentes. El nostre equip és meitat homes, meitat dones.
Com quedareu aquest any?
Primeres.
Estàs segura?
Bastant, tenim un gran equip. Gideon Litchfield, editor en cap de la MIT Technology Review.
Ajuda'm, he d'entrar al Media Lab, que segurament és el lloc més conegut que hi ha a l'MIT. On he d'anar? Què és exactament el Media Lab? ¿Y qué me han de explicar?
Bueno, el Media Lab es un lugar muy interesante porque ahí trabajan gente de todas las disciplinas juntos. Verás en un laboratorio un músico, un físico, un experto en robótica que están trabajando en algún proyecto conjunto. Estos proyectos son muy ostentosos, a veces son muy buenos para atraer la publicidad, pero no se sabe siempre para qué sirven. El punto es que el Media Lab es donde las empresas comerciales ponen dinero para la investigación académica. Entonces salen cosas inesperadas, a veces brillantes, a veces raras.
Media Lab. Hiroshi Ishii, director del Tangible Media Group al MIT Media Lab.
Investigador, científic, artista, divulgador, tot això és Hiroshi Ishii. M'espera, aquí al Media Lab. Professor, això és realment un lloc màgic. Per vostè, què és aquest edifici? Què és el Media Lab?
I think we do two things.
I fem dues coses en aquest laboratori: inventar i inspirar.
To inspire people.
Per inspirar la gent, la màgia i l'art ens ensenyen moltes coses. Són maneres de comunicar idees, de deixar la gent bocabadada, d'inspirar-la. Jo busco una sinergia entre l'art, el disseny, la ciència i la tecnologia per fer realitat coses que la gent no s'ha imaginat mai.
En el fons, aquí estan visionant el que passarà d'aquí 10, 20, 30 anys al món.
Sí, com veuràs avui. La interfície tàctil remota del MIT et permet agafar i moure objectes a través d'internet. Alice Hong, investigadora del MIT. Aquest projecte es diu Inform. És un nou sistema de telepresència que permet transferir informació digital de manera tangible. Ho vols provar? Sí, gràcies. Ara el sistema escaneja el teu cos a distància. És el futur de les telecomunicacions.
Professor, llavors m'està dient que podrem traspassar l'espai? És a dir, que algun dia, fins i tot, vostè a Boston i jo a Barcelona ens podrem pràcticament tocar?
Sí, exacte, podem franquejar les distàncies.
I això trigarem molts anys en veure-ho?
Sí, trigarem uns anys a desenvolupar més aquesta tecnologia, però el concepte ja és aquí, com has vist. Ara tot depèn dels recursos tècnics i econòmics que s'hi dediquin. Bàsicament, estem demostrant que el somni de ser aquí i allà és possible. Medium, 18 del 6 del 19. Hiroshi Ishii, construint la realitat entre el món digital i el món físic. Estem desenvolupant un nou mitjà tecnològic amb els àtoms radicals. És l'equivalent a la invenció del llenç, el pinzell i la tinta que esperaven Picasso, Van Gogh, Matisse. Animem el públic jove, els creadors, artistes i dissenyadors, a ser Van Gogh, a pintar amb els nous materials que hem inventat.
Però vostè és un artista tecnològicament potent, un tècnic amb molt d'art. Exactament com es definiria vostè, professor?
Tot, ho faig tot. Art, disseny, ciència, tecnologia i també filosofia. Tot.
Quin lloc més al·lucinant, més misteriós, per preguntar-se què fan tants estudiants en aquest Media Lab. He quedat amb una d'elles, amb la Judit Amores, que és una catalana que està treballant a l'estudi de les essències i de les olors.
Essence, interfícies olfactives per influir inconscientment en l'estat d'ànim i el rendiment cognitiu. Judit Amores, 28 anys, doctoranda del MIT Media Lab.
Quants anys fa que estàs aquí?
Fa més o menys 6 anys.
6 anys.
Sí. Jo vaig començar, vaig fer enginyeria multimèdia i la primera vegada que vaig vindre aquí a la Media Lab vaig començar a fer molts temes de realitat augmentada i realitat virtual. Em vaig donar compte que moltes tecnologies realment no tenen en compte tots els sentits, sobretot el sentit de l'olfacte. I és super important per temes d'emocions i memòries, està molt connectat amb aquestes parts del cervell. Per exemple, aquest és el dispositiu que he estat desenvolupant durant aquests anys i el que fa és pot activar doncs, una o dues o tres essències, llavors es connecta amb l'app del mòbil i pots activar-les individualment.
Perdona, per tant, tu aquí apretes aquí a l'aplicació. Apretes?
Sí, mira, ara mateix puc activar-les. Sí? Sí, sí.
I, ja. I aquestes olors que a mi m'arriben també, això què fa?
Doncs ara mateix les he activat manualment, però es pot activar automàticament depenent del nivell cardíac.
Depenent del nivell cardíac? Estàs massa... El ritme cardíac és massa alt?
Exacte, pot alliberar-la automàticament. O també, per exemple, podríem alliberar-la depenent de l'etapa del somni. Ja s'han fet estudis, i és una de les coses que també estem investigant aquí, com podem modificar els somnis depenent de... amb una essència, s'ha fet amb roses. El contingut dels somnis és més positiu. Però el més interessant és quan tu pots combinar-ho amb memòries que has tingut amb el passat, per exemple. La gent que té Alzheimer, la primera cosa que es perd és el sentit de l'olfacte. O sigui, és el tema de les memòries, la demència, les olors, està tot super, super connectat.
Aquí a Media Lab hi ha artistes, hi ha científics, hi ha gent que tracta amb essències. Això que és un gran contenidor d'idees, de bojos, què és exactament això?
Sí, és exactament el que has dit. Abans dèiem que era un laboratori multidisciplinari i ara es diu que és antidisciplinari. O sigui, realment, si no encaixes en un altre lloc, aquest és el lloc per venir.
I després...
La nanotecnologia pot canviar el món.
Ja l'està canviant ara.
Però això ens dona unes possibilitats infinites.
Sí.
El futur va molt ràpid. Agafem-nos fort.
No pot ser, amb Jordi Basté. No pot ser, amb Jordi Basté. MIT Technology Review presenta les 10 tecnologies emergents del 2020.
Cada començament d'any, des de la vostra revista, des d'aquesta MIT Technology Review, doneu les 10 claus més importants, els 10 invents que han d'arribar més importants i més disruptius de l'any. Aquest 2020, quins destacaries?
Bueno, voy a nombrar algunas.
Gideon Litchfield.
El más importante para mí, tal vez, es un logro en las computadoras cuánticas, que son computadores que van a ser capaces en el futuro de cosas que las computadoras más poderosas que tenemos hoy no pueden hacer. En el año que viene vamos a ver tal vez las primeras drogas que son capaces de ralentizar en cierto sentido el envejecimiento.
Oh.
Y uno más que nombraría, esa es la nanotecnología. En muchos campos de tecnología hay una necesidad por nuevos tipos de materiales. Por ejemplo, en la farmacéutica o para crear nuevos tipos de células solares, donde se crean básicamente estructuras muy, muy pequeñas a niveles tan microscópicos que no se puede ver con un microscopio normal. Esa es la nanotecnología. Y entonces es un tema que abarca muchos campos. Y por eso hay un laboratorio en el centro de MIT para que todos trabajen con ello.
No podia marxar de l'MIT sense conèixer una de les seves últimes novetats, el seu edifici més nou. És el primer cop que una càmera de televisió entra aquí.
Vladimir Bulovic, director del MIT.nano.
Es ens pot explicar de la manera més planera possible què és la nanotecnologia?
T'explicaré la mida d'un nanòmetre. Si agafes un cabell i el talles en 100.000 bocins, és l'escala d'un nanòmetre. I és l'escala amb què treballem cada dia aquí, en aquest laboratori, en la nostra vida quotidiana. Un altre exemple és l'olfacte. El nostre olfacte pot detectar molècules nanomètriques per donar-nos la sensació de l'olor de cafè o de te. Quina mida fan la vitamina A, la B, la C, la D? Tot es fan entre 1 o 2 nanòmetres. Les dues últimes dècades hem aconseguit les eines per poder veure aquestes escales nanomètriques. I a partir d'aquí hem començat a inferir els pròxims descobriments que poden afectar dràsticament la medicina, l'energia, la tecnologia de la informació.
Això realment pot canviar el món en un futur?
Ja l'està canviant ara. Ja estem inventant tecnologies a escala nanomètrica que estan canviant el nostre entorn quotidià.
Per exemple, quines investigacions s'estan fent en l'actualitat?
Aquí, al Centre de Nanotecnologia del MIT, hi ha uns 2.000 projectes en marxa ara mateix. T'ensenyaré alguns descobriments recents que són fàcils d'entendre. Això són punts quàntics. Punts quàntics.
Little chunks of stone.
Són uns bocins de mineral tan petits que modifiquen les propietats de la matèria que els compon. T'ensenyaré una cosa. Els punts quàntics es poden fer tornar de qualsevol color aplicant-hi llum. Aquests es tornen vermells, per exemple. A veure si te'n puc ensenyar d'un altre color. Aquests són d'un color turquesa. Depenent de la mida dels punts quàntics dels bocins de cristall, en surt un color diferent. Es poden carregar en una impressora i es pot fer això. Una imatge que normalment no es veu, però que es pot tornar visible. Així, les finestres es podrien fer servir de televisors. D'aquí a 5 o 10 anys, se'n podria generalitzar l'ús fàcilment.
Només 5 o 10 anys? M'està dient que en 5 o 10 anys això estarà als mercats?
És el termini habitual que triga una idea nova a passar de ser un descobriment a ser prou escalable per generalitzar-ne l'ús.
Professor, no em vull extralimitar les meves funcions, però podria visitar la sala neta d'aquí d'aquesta MIT, no?
Esclar, però t'hem de posar una bata abans d'entrar-hi.
Ui.
Oh, yeah.
I tant. Tu i jo no tenim gaires cabells, però la majoria d'usuaris se'ls han de tapar. T'hem de protegir la barba.
La pregunta és, per què professor ens ha fet vestir d'aquesta manera?
Ens hem de tapar per protegir-nos del laboratori i per protegir el laboratori de nosaltres. Si no ens tapéssim la barba i els cabells, aquest espai quedaria molt, molt brut.
Estaríem parlant d'un lloc perfecte per viure?
Sí, sempre hi ha la mateixa temperatura i la mateixa humitat. Així, cada cop que fem un experiment, el fem en les mateixes condicions exactes. T'ensenyaré alguns dispositius que fem aquí. Aquest laboratori té moltes parts. Anem un moment cap aquí, que t'ensenyaré alguns dels sistemes que construïm. Normalment, els panells solars són un tros de vidre gran, que pesa uns 25 quilos en el cas d'un panell d'un per dos metres. I si et digués que això també és un panell solar? Un panell solar que pots desenrotllar a la teulada i generar electricitat amb un dispositiu d'un format molt més lleuger. Es fabrica amb nanomaterials, amb màquines com aquesta. En 10 minuts es poden fer 100 metres de panell solar de plàstic com aquest. En 10 minuts. 10 minuts. Imagina't que ho portes a sobre com un vestit. Tot el teu vestit pot ser un panell solar, captar la llum i carregar-te el mòbil. Però em sembla que a tu t'agrada molt anar a la moda. Crec que no t'agradaria tenir només aquest color. T'agradaria tenir més colors o més patrons pel vestit. Doncs ho podem arreglar. Et puc oferir això. És un panell solar transparent. I he connectat un motor i ara et donaré aquesta vareta màgica. Has de projectar els teus poders a aquest vidre. Apunta-hi.
Oh! Oh, is it possible?
Com pot ser? Deu ser màgic. Yeah. És evident que estàs projectant els teus poders al panell solar. O potser és que tens una bombeta d'infrarojos. Emet una llum que no veiem. I aquesta llum ens la dona el sol. Es pot aprofitar aquesta llum invisible per generar electricitat amb un nanomaterial adequat. Com el que conté aquest panell solar.
Wow. Però això ens dona unes possibilitats pel futur infinites.
Hi estic d'acord. Gràcies a la nanotecnologia, hauríem de poder captar l'energia del sol d'una manera molt més eficient. La llum del sol ens dona prou energia en una hora per alimentar tot el planeta durant un any.
Wow. Simplificant-ho molt, professor, però m'està dient que la nanotecnologia d'aquí uns anys farà que tots vivim molt millor que com vivim ara?
Gràcies a la nanotecnologia tindrem una vida molt millor. Aeròdrom de Bedford, Massachusetts. L'Aleix de pilot i en Jordi s'enfilen en una avioneta i sobrevolen el paisatge nevat.
Sento una mica Marty McFly a Retorn al futur. De fet, el que hem fet aquests dies a l'MIT és viatjar una mica cap al futur. I realment ha estat un viatge fascinant. De fet, sempre he dit que el futur va molt ràpid, rapidíssim. Però ens haurem d'adaptar. De moment, agafem-nos fort.
Durant uns dies he passejat pels passadissos infinits de l'MIT. M'he creuat amb moltes cares, cares d'estudiants, petits genis i potser futurs premis Nobel.
Parece bestial.
Apassionats pels seus estudis, però també pressionats per un dels campus més exigents del món. Cares de professors motivats que, mentre inventen el futur, ensenyen com reinventar-lo.
Té opcions de poder entrar a l'MIT?
He comprovat com els pilars de l'MIT s'alcen sobre l'increïble força de les idees. He descobert un sistema educatiu que defensa que la formació té un preu, però que mai ha de ser una barrera per les ments més brillants.
Si no encaixes en un altre lloc, aquest és el lloc per venir.
Són els mètodes de l'MIT infal·libles? No ho sé, però si ens guiem pel seu bagatge d'invents, d'idees i de personatges històrics, tot indica que no van gaire desencaminats.
Ens dona possibilitats infinites.
A vegades penso que no pot ser, que fem tard per solucionar els grans problemes que ens amenacen, que cal buscar noves solucions, encara que siguin nanomètriques. I a l'MIT he conegut persones capaces de fabricar amb les seves mans el futur que tots somiem.
M'està dient que podrem traspassar l'espai?
Potser sí que hi ha esperança. Potser sí que pot ser.
tv3.cat/nopotser és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vínia Audiovisual, CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2020.